luchar contra la migración irregular, el desmantelamiento de la red de traficantes, es garantizar los derechos de los colectivos más vulnerables que caen en manos de los desaprensivos.
Arribem així a les 6 i 4 minuts. Actualitzem i ampliem tots aquests continguts a l'informatiu del vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàveu? Avui parlam d'un disc nou i d'un concert de piano i saxo en un recorregut que començarà a Menorca i acabarà a Eivissa passant per Sitges. Benvinguts a l'Aviador.
Presentam avui el tercer treball dels menorquins Verlat, que han titulat Pare Idòlia. Han inclòs 10 cançons que són un reflexe dels seus directes elèctrics i també electrònics, amb unes lletres ben interessants que tot un escoltarem i comentarem amb en Sepe, que és cantant, lletrista i també teclista del grup. Seguirem amb una repassada al que ha donat de si aquesta 58a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges. Ho farem amb en David Valero, que ha assistit a totes les sessions que ha pogut. I per acabar, un concert de piano i saxo a Can Ventosa, a Eivissa, que s'acabava d'ajornar per la Dana de fa dues setmanes. Serà amb en Pere Prieto i amb en Joan Ballesteros.
Idò, tot això des d'ara mateix i fins les 7 amb Andrea Sánchez, al control tècnic.
L'Aviador.
Estímuls. Errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar. Fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't. Has de guanyar, camina. No t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat. Qui vol ser mediocre? Qui vol ser normal? Enfonsa i ofega qui t'acompanya i no ploris més. Qui te voldrà consolar? Ningú t'atraurà ses castanyes del foc. Sigues un home, sigues poderós, sigues aclamat.
Així comença aquest nou disc de Verlat amb una cançó parlada que du per títol Arrítmia i Propulsió. Sens dubte, tota una declaració d'intencions que ara comentarem amb en Sepe, que és cantant, també fa ses lletres, toca els teclats en aquesta banda menorquina. Com estàs, Sepe? Benvingut.
Hola, bones tardes. Moltes gràcies per rebre'm-vos.
Amb molt de gust. Conta-mos un poc aquesta entrada de disc, perquè a més també te volia demanar un poc per sordre de ses cançons i sa manera en què l'heu estructurat. Aquesta primera cançó que hem escoltat, totes aquestes paraules que signifiquen?
Sí, bueno, bàsicament pues, aquest disc que hem fet per Idolia és un conjunt de cançons amb unes temàtiques més aviat introspectives i bueno, jo crec que l'eix central del disc és una mica espai dels temps, si anant cançó a cançó ben que vindria a ser una mica espai dels temps per una persona en referència a temps enrere, no? Llavors, es basa una mica en posar el punt fix en l'avui de nostre, de la gent del grup, que estem una mica més mancos al voltant dels 30 anys, i a partir d'aquí analitzar una mica els inputs i els estímuls, les pressions que arriben a una a la vida. I bueno, bàsicament aquesta cançó primera que es diu Arrítmia i Propulsió és com un poc una entrada d'una presa de lo que és, de lo que xerraran després les cançons i de les coses que a un li poden afectar amb una edat determinada, no? I de com les encaram després.
O sigui, llavors, hi ha com un relat, no?, que travessa el disc. És com una... Tot i que cada cançó pugui parlar de temes diferents, per el que diu sí que hi ha com una filosofia de fons, no?
Sí, nosaltres... la veritat és que en el principi la idea del disc va sortir de diferents cançons que eren una mica inconexes, però pensam que després, analitzant-les una mica... Vam veure que les primeres que van donar forma en el disc tenien aquesta singularitat, aquests punts en comú, que era una mica doncs, el mateix punt de vista d'un jo amb una edat, no? I a partir d'aquí, com cada cosa afecta en el seu temps i com va canviant una mica la mirada. I bueno, són aquestes paraules d'aquesta primera cançó són bastant hostils, no?
Sí, sí.
Però venen a ser... volen provocar una mica, perquè després és del que parlen des d'una forma una mica més sensible.
Que bé, Sepe, llavors, aquesta primera i després ja entrem en tota aquesta fase temporal, no? Avui o demà passat, no? Que són els següents títols i també, efectivament, en ses lletres se nota tot un univers amb algunes influències que podrien ser reconeixibles, no? És bo que se notin ses influències, o què trobes?
Jo crec que ja està bé, no, vull dir, nosaltres no mos hi amagam de les influències que tenim, les tenim clares i penso que a vegades no em pots defugir molt. Més enllà d'això, nosaltres fa molt de temps que ja duim un camí fet i pensam que hem condensat una mica el nostre estil, amb la qual estem molt tranquils.
Que bé, idò, podem escoltar tots aquests temes i fins i tot hi ha un tema que se surt. La majoria els has escrit tu, si no vaig errada, Sepe?
Sí, sí, en el disc, bueno, en general en el grup jo solec tenir la tasca de les lletres i de la composició una mica també inicial, després és una feina més coral. En aquest disc, les lletres les he fet jo, menys de la darrera cançó, que es diu Batiato, que és el baixista d'en Cesc Pallís.
Exacte, d'en Cesc. I donem a escoltar un bocinet de Batiato, però jo sé que en Rafael li encanta.
Hombre, per favor.
I ara ja li entrem per suïdret i ja veuràs que bé. Anem a escoltar com s'acaba aquest disc Pareidolia de Berlat. un fragment d'aquesta darrera cançó que se surt una mica de la resta, però, clar, un altre homenatge també a en Franco Battiato, sens dubte un dels referents que també teniu, no? Si ja, com deies, fregau els 30.
Sí, i tant, mos agrada. Crec que hi ha molts de referents dintre el grup, però un d'ells ho és Franco Battiato.
Que bé, idò, seguirem escoltant també sa música del disc que acaba de ser publicat i que a més ja se pot trobar a ses plataformes. A nivell de discogràfica, com estàu?
Ens estem autoproduint. Des del principi del grup ho hem fet així i a dia d'avui aquest disc també està com una autoproducció i de moment anant per lliure, que també ens dona bastanta llibertat.
La veritat és que sí, en aquest sentit. I a més, Sepe, ja l'heu presentat, no?, en el Mercat de Música Viva de Vic.
És el mateix, sí. Aquest setembre vam estar a Vic i vam poder fer una presentació del disc allà. I, bueno, i a partir d'aquí estem tirant unes quantes dates més, algunes ja les hem anunciades, algunes altres encara no, però està al caer tot. Mm-hmm. Ara l'altre dia vam estar davant l'Espai Mallorca i justament per temes meteorològics no vam poder arribar a tocar, però sí que el vam poder posar al disc amb un munt d'amics i gent estimada. I la idea és trobar una sala on poder fer el concert a Barcelona, que, com us dic, va quedar pendent. I també, segurament, abans que acabi l'any, haurem passat per Mallorca i per Menorca.
També cercau vosaltres mateixos els concerts, no? Els bolos, diguem, la distribució.
Sí, ara mateix sí. No descartam fer feina amb algú altre, però per ara ha estat aquí, sí.
Es diu que, a més, tenim la sort que l'heu publicat també en vinil.
Sí, és el mateix. Com a novetat, aquesta vegada hem fet un vinil que pensant que ha quedat superxulo. Estem molt contents. Ens ha ajudat la nostra amiga, na Rita, i en Cesc, també Linares, que es va ocupar de fer la fotografia. Ells dos són la direcció artística. I bueno, ja està a la venda. Si algú li interessa, només té que contactar amb nosaltres. També posarem i direm ben clar on hi ha punts de venda fix, però de primeres, contactant amb nosaltres mateixos per xarxes socials, per exemple, es pot aconseguir aquest disc, que ens fa molta il·lusió i que, bueno, sabem que els vinils... està en una altra època, però a la vegada també donen més espai artístic.
La veritat és que sí. I en aquest sentit, si vols, anem a escoltar un poc més de música. Teniu també una col·laboració especial en aquesta cançó que se diu Dins es vent.
Si balles d'indecisió, te'n faig una ponència que m'arriba amb latència, un feix d'argumentacions. Vas fer volar mil costums a un mirall i hem fet una festa que dura molt d'anys, de sol i de llunes, d'excuses i enganys. Has rebentat el context, s'ha atenuat el renou. I en els teus ulls que han vençut els meus, he acabat ensumant que cous. Mai me despertis d'aquí, deixa que hi guardi el meu cor.
Sentim la veu d'Aina Tramulles, també, que ha col·laborat amb vosaltres. Hi ha una amistat de fa temps.
Mira, la veritat és que va néixer arrel de fer col·laboració, perquè abans no mos coneixíem directament, sí que sabíem qui era, i l'havíem sentit cantar i, bueno, van tenir moltes ganes de poder col·laborar amb ella.
Que bé, anem a escoltar-lo un moment, que ara la sentim.
Mil costums a un mirall i hem fet paret seca fins a fer-nos calls de sol i de llunes, d'excuses i enganys. Has rebentat el context,
que cous.
Mai me desperta. Sentim el nou disc de Verlat, una banda menorquina que acaba de publicar aquestes 10 cançons que trobareu també amb un vinil, que estan molt orgullosos de mostrar també a les seves xarxes socials. El podeu comanar a través d'ells, ja que ho fan de forma autogestionada, la qual cosa també està molt bé i per a vegades se complica una miqueta, no?, en aquest sentit. Però bé, vosaltres ho duis bé. Hi ha un de vosaltres que s'encarregui de tota aquesta feina?
De part de producció, vols dir?
Sí.
Sí, en general, les produccions les ha duit en Àngel de la Verde. Sí, el mateix. Ell és el teclista principal, perquè jo estic a les tecles, però amb estar també sabeu. Sabíem que el grup havia de tenir molt de sintetitzador i vam pensar que millor dels teclistes.
Mira.
Així que en Àngel, que és el teclista principal, que és un crac davant de l'ordenador, a més, és qui ha fet les produccions del disc, perquè ja n'ha fet d'altres amb altres grups i de més, i bueno, li han confiat a ell aquesta tasca, que sabíem que faria superbé. I estem molt contents amb la feina feta.
Que bé. Llavors, tot això com se plasma en el directe, aquesta mescla de música en directe amb tota aquesta part seqüenciada o més electrònica?
Mira, precisament aquest disc en concret, nosaltres hem dit un parell de vegades que és com que hem intentat plasmar directe en el disc, perquè ja era una mica aquesta idea que fèiem en el directe. Des de feia un temps estàvem afegint moltes parts instrumentals en el directe, precisament per enganxar cançons amb cançó darrere cançó, amb algunes cantades i altres no, però sí que ens agradava la idea de donar una continuïtat en el directe i...
Sí, sí.
Perdona, ho vaig sentir més fort.
Ah, clar, no.
Perdona, és el meu mòbil, no tant. I no res, això, en aquest disc, precisament, el que vam voler fer és donar un espai en aquestes cançons, en aquestes parts instrumentals, perquè pensàvem que ja formava part un poc de la identitat del grup en el escenari, i ho teníem ganes de compartir-ho en el disc, que algú que m'ho pogués escoltar a casa pogués dir, ah, mira, doncs, així sonaria en directe de Bernat. Seria una mica la idea de por ahí no lligar.
Parquet que patina, dibujos, pallassos, jardí ple d'alzines, cafè de lleganyes, galeta i gomera, si hivern no m'enganes, ja no és el que era. Mos ven tant, de tant en tant, mos cercam, com quasi mai, mos fem grans, amb refets de vida, amb escarabats dissecats en vitrines, i veuen l'orxata que plou i ho celebren un nou, sa colònia torna a viure en pau. Ping-pong vol que sura dins un bol de cereals, quan es diu anova són amics.
Sentim els nous temes de Verlat, aquesta banda menorquina que ha autoeditat el seu propi vinil, un llarga durada amb 10 cançons que han titulat Pareidolia, que són aquestes imatges que mos pensant que veiem una cosa i només hi ha una ombra, no? Per què heu triat aquest títol? Té a veure com a metàfora també del que trobarem a dins?
Sí, és una mica la idea, el mateix. Tant per el que és la temàtica en si, el que comentàvem, es pas de temps a una persona, com vas veient les coses, com evolucionen una mateixa situació, com la vius anys després, no? I com una imatge que t'havies fet d'una situació després la veus diferent. És una mica la temàtica del disc, pensam. I després també per la pròpia forma de les cançons, el fet de que les lletres hagin estat més críptiques, potser, i que hi hagin parts instrumentals, pensant que donen peu a la imaginació i bueno, està cercat una mica precisament per aquesta idea de lo que és el concepte de pareidolia.
Que bé. I mentre escoltam tots aquests temes, també d'alguna manera podem veure Berlat, que ha volgut promocionar aquest disc, no amb un vídeo a l'ús, un vídeo muntat i tal, sinó que heu pensat una cosa diferent. Què és el que heu fet en aquesta fàbrica?
Pues mira, precisament, com que la idea del disc era una mica representar el directe, vam pensar que a nivell material audiovisual seria xulo poder fer un directe, una live session de bona part del disc. I això és el que vam fer. En aquest cas no hi ha un videoclip per se, però hi ha un seguit de les cançons del disc que les vam passar a una antiga fàbrica de bisuteria. Bueno, no és una antiga fàbrica, és la fàbrica de la família de l'Àngel, precisament. Sí, de Cris de Desgrup. I mira, ens van cedir l'espai per Farallò. Farallà ens va semblar un espai i un escenari molt, molt xulo per poder gravar aquest directe. I bueno, a més, d'aquesta forma, pues, li donàvem un ús i donàvem una visibilitat a una fàbrica bisutera, que és una cosa que ha tingut molt de pes a Menorca i que a dia d'avui s'està perdent.
Que bé, idò, explicar tot això ho poden trobar també a les vostres xarxes socials. Teniu allà també molt d'enllaços que mos duen també en aquests vídeos, en el disc. És Berlat, escrita amb B baixa i amb dues A's, abans de la T, que és una paraula estrangera, mos pensam, no?
Sí. És el mateix, sí. Berlat va ser una paraula triada una mica dit. Igual que pareidolia un poc, perquè m'ho sonava molt bé.
Molt bé, sí que sona bé, tant el nom del grup com el grup en si mateix. Sebe, moltíssimes gràcies i no afluixeu.
Gràcies, moltes gràcies.
Vinga,
gràcies.
Llarga vida a Berlat.
Adéu, gràcies. Els coralls s'ha convertit en una ciutat museu.
Ràdio és entreteniment. Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre.
Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador, IB3 Ràdio.
Sí, sí, 29 minuts, continuem el programa. Ja coneixem el palmarès del Festival de Sitges i avui repassam el més destacat d'aquesta edició. David Valero ha seguit a prop aquesta edició d'enguany i per això volem parlar amb ell. David, com estàs?
Bona tarda, Rafel. Molt bé.
Amb una...
Aquí estem preparats.
Efectivament, amb un palmarès ja damunt la taula, fa un parell de dies que el coneixem. Primer de tot, es varen complir els pronòstics? Era l'hermanastra fea la favorita, diguem, per allò que se comentava en el festival?
S'ha de dir que era una de les favorites, perquè el nivell d'aquest any ha sigut força alt i hi havia diverses pel·lícules que podien haver guanyat, perfectament, per exemple, No Other Choice, del director Park Chan-wook, tenia molts números. El que passa que sí que és veritat que l'hermanastra fea compleix amb un dels condicionants bàsics a Sitges, que és que hi hagi una mica d'autor i hi hagi una mica de distracció o entreteniment també, no? L'hermanastra fea compleix amb aquest punt.
Per Chan-wook, un dels grans del cinema actual, que a més ja ha triomfat a Sitges en altres ocasions, en aquest cas millor direcció per al director coreà, millor guió per Un fantasma útil, millor trio per Ross Byrd, també una trio que té una llarga trajectòria, i millor actor de repartiment, en aquest cas se l'ha duit la pel·lícula de Plague. Jo, David, què destacaries d'aquesta edició? Dius que havia molt de nivell, és vera que havia grans noms, és veritat que havia estrenes molt, molt esperats, no sé si qualque decepció fins i tot.
Sí, m'agradaria destacar sobretot la Dràcula de Luc Besson. És una proposta que, en la meva opinió, s'esperava moltíssim. Clar. Luc Besson és un mestre reconegut dintre del món del cinema, però esperàvem quelcom que fos radicalment diferent al que s'havia explicat. I dona la sensació en tot moment que és una mena de remake del Dràcula de Coppola. I quan precisament intenta allunyar-se una mica de la proposta de Coppola és quan comet certs errors a nivell de to i estil, és a dir, que podrien ser una mica qüestionables, eh?
Tenim una participació també en Balear, ja van xerrar amb Lluís Mir amb aquesta pel·lícula documental dedicada a Cardona, un home que va fer carrera a Hollywood i que va fer els efectes especials, va participar en els efectes especials de pel·lícules com Ben-Hur, per exemple, o King Kong. Se va parlar del documental, com va ser rebut?
Doncs la veritat és que vaig tindre l'oportunitat també de parlar amb en José Luis Mir i em va dir que el passi va ser tot un èxit, perquè no esperaven tanta gent com la que hi va anar. Tinguem en compte que la secció en la qual participava és una secció que no és la secció oficial, per tant, té un segurament no té tanta visibilitat, i tot i així va aconseguir un gran número d'espectadors i seguidors.
Grans noms deien Carmen Baura, Benedita Cumberbatch, Joe Dante, Terry Gilliam. No sé si has tingut oportunitat d'estar a prop d'ells, també. Un públic, aquell que assisteixen als festivals, que òbviament té una part també mitòmana. Quin és el que més o la que més ha triomfat?
Segurament s'ha de dir que aquest any el públic ha tingut una gran complicitat. El públic i convidats, perquè hem de dir que hi teníem grans noms, els acabes de dir, són inqüestionables, no? Ja sigui per trajectòria o ja sigui per presència actual, no? Com és el Benedict. I tots ells han comentat que segurament aquest és el millor festival de cinema del món. És a dir, no només fantàstic, sinó amb el que s'han trobat, aquesta comunió amb el públic, aquest fervor que es pot notar en tot moment per part dels espectadors del Festival de Sitges, és difícilment comparable. Són paraules d'en Joe Dante, d'en Terry Gilliam, que han coincidit fins i tot de la Carmen Maura mateix. Vull dir, hi ha hagut total complicitat. M'agradaria fins i tot comentar com a anècdota que en Terry Gilliam ens va fer riure a tots, perquè quan va aparèixer fent l'avió a l'auditori. Va recórrer des de la platea fins al mateix... Fins al mateix micròfon, fent l'avió, i va recollir el premi dient que en Terry Gilliam no havia pogut existir, però que ell, per ell era un honor recollir-lo.
Bueno, molt, també molt Terry Gilliam, no? Molt d'aquest humor que l'ha donat a conèixer a tot el
molt
món, de Gilliam Monty Python, i evidentment també sí. Tot una referència. Anem a escoltar el tràiler de l'Hermanastra Fea, perquè és veritat que ha estat... bueno, jo deies que sí, que era una de les possibles guanyadores, en tot cas, parlant d'Emily Blickfeld, que és una directora que pràcticament s'estrena amb això, és una pel·lícula noruega, i que segurament arribarà a les sales comercials d'aquí a poc. Anem a escoltar com sona.
Elvira.
Por el amor de Dios, déjame amar tu cuerpo sagrado, libre de pecado.
Elvira.
Elvira. ¡El aparato!
Bienvenida, preciosa mía.
Ven, hermana. Hasta que la muerte nos separe. ¿Papá? ¡Papá! ¿Puedo casarme yo?
¿Con quién? ¿Con el príncipe?
Mírate al espejo, cariño. Quiero casarme con él. ¿En serio?
El rey y su hijo, su alteza real, el príncipe Julian...
Com deies, pinta, jo no l'he vist encara, que sí que té aquests elements, aquests factors que fan d'una pel·lícula pròpia de Sitges i també mereixedora de la millor dels premis. Té més mèrit, David, perquè a més, com ho han dit abans, no, competia en grans noms, competia en produccions també molt, molt important. Més enllà de l'Hermanastra Fea, si haguessis d'escollir tres pel·lícules, diguem, que puguin resumir una mica que ha estat aquesta edició de Sitges?
Doncs jo tornaria a esmentar No Other Choice, de Park Chan-wook. Crec que és una gran obra que estava molt per damunt de la gran majoria de pel·lícules, tant a secció oficial com no oficial. Obsession, que és una comèdia molt divertida. Estem davant d'una altra pel·lícula que és una barreja de comèdia amb horror, amb fins i tot una mica gore, i que ha agradat moltíssim tant a crítics com a públic. De fet, ha guanyat premi del públic, ha guanyat premi de la crítica, i el jurat la va esmentar com a pel·lícula també no dintre del palmarès oficial, però que calia tindre en compte. Molt divertida. I per últim, Frankenstein d'en Guillermo del Toro. Més enllà de la seva qualitat a nivell fílmica, per lo que va ser com a esdeveniment, perquè tinguem en compte que aquesta pel·lícula s'estrenarà pràcticament de forma directa en una plataforma, i la gent sabedora d'això va omplir totes les sessions, fins batre fins i tot rècords. Vaig parlar amb un regidor, amb el regidor de l'auditori, i em va dir que fins i tot hi hauria gent que hauria de seure al terra, vull dir, de la quantitat de gent que ha volgut veure aquest passi especial, no? Aquests dos passis especials que hi va haver.
Clar, jo te parlo des de la distància temporal, perquè és veritat que de repic que vaig anar a Sitges ja, bueno, ja ha plogut i ja ha plogut moltíssim, però és veritat que era un festival, tot i que bueno, jo vaig conseguir, per exemple, Anthony Hopkins, el Ralph Fiennes, grans noms a les de l'Església, però encara així molt familiar també, no? Que tenies a les estrelles a tocar, que podies entrevistar-los tranquil·lament, que el públic se podia acostar sense cap tipus de problema. No sé si continua així Sitges o si ja ha crescut i ha agafat una dimensió que aquesta immediació, diguem, aquest contacte tan directe és més complicat.
Doncs jo diria que es manté. I de fet, tot i està creixent moltíssim, com deia, s'han venut un 12% més d'entrades que l'any anterior, i amb un cinema menys, amb una sala menys d'exhibició, perquè estan ara justament fent obres. Tot i créixer tant, i créixer a nivell també de marca, aquest és un factor que es manté tots els anys. Hi ha una proximitat clara entre el públic i les estrelles. I crec que és quelcom que fins i tot la direcció em dona la sensació que volen mantindre, perquè és un tret que el fa únic. Ja no només estem parlant de les estrelles a nivell actorals o directors, parlem de tota la indústria. És molt senzill entrar a l'Hotel Malià, que seria com el centre d'operacions d'aquest festival, i poder parlar amb qualsevol productor o director en el seu restaurant-bar.
David, ja pràcticament per acabar, si te demanem per les tendències del cinema fantàstic, i Sitges és un festival, òbviament, que marca tendències, se diria que ara mateix predomina el fantàstic-terror, el fantàstic-thriller, fantàstic-gore, el fantàstic barrejat amb l'humor?
Doncs jo crec que han estat molt intel·ligents aquest any, i el leitmotiv ja era d'aquest any ha estat l'humor negre, la hibridació de l'humor negre i el terror. I, evidentment, la programació ha estat un reflex clar. I, com deia abans, la guanyadora n'és un clar exemple, no? L'Hermanastra Fea. Però no només l'Hermanastra Fea. Hem tingut Obsession, si us fixeu, també he comentat, és una hibridació de terror i gore, també. Vull dir, bàsicament, de gore i humor.
Clar.
Com si us fixeu, és quelcom que és comú en la majoria de la programació d'aquest any. I sembla que serà una tendència dintre del que és el cinema de gènere.
Molt bé, David, aquells que no hem estat tan privilegiats com poder estar a Sitges presencialment, esperarem que s'estrenin comercialment aquests títols. Gràcies per aquestes cròniques i fins al pròxim festival.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Vinga, una prova.
Se me volverán. Si China yo me fijo en tu mirada, nunca encontraré más, nunca encontraré más. Es oscuro el terror. Lo viste pronto, el miedo me mató. Estoy sufriendo en el tiempo. nadie te puede escuchar. El miedo les encanta y yo lo tuve. Nunca estuve peor. Nunca estuve peor. Tengo miedo al terror. Lo viste pronto, el miedo me mató. Estoy sufriendo en el tiempo, lo verás. Sufriste que el por Dios me horrorizó.
Tres ràdios, formació. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyata Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Et la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Changuito.
Perdó,
no, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure. Ara, sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah
no,
igual jo. Que és meu cap. El meu cap també serà un mi dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. L'Aviador.
I aquests darrers 14 minuts fins a les 7 els volem dedicar a parlar d'un concert i sobretot també d'un instrument del qual ara se'n compleixen anys d'ençà de la seva invenció o adaptació. Això ho descobrirem ara mateix arran d'aquest concert que se presenta finalment aquest dijous a Can Ventosa, tot i que estava previst per dia 9 d'octubre, ara fa unes dues setmanes. Sedana va, per precaució, va fer que s'ajornàs i finalment el tindrem aquest dijous. Un dels intèrprets serà en Pere Prieto, que parlarà justament d'això, de l'aniversari de Saxo. Com estàs, Pere? Benvingut.
Hola, com va? Bona tarda. Molt bé, molt bé.
Que bé, idò, són 180 anys d'ençà que se va, no vull dir inventar, o com va sorgir el saxo?
Sí, es pot dir que sí, no? Realment el saxofon és un instrument que té nom conegut de qui el va inventar, Adolf Sax, d'aquí el seu nom.
Ah, mira.
Que era un inventor d'instruments, una persona que investigava una mica amb el so i realment... Pues, es calcula que el 1844, bueno, hi ha una data de que el 1844 hi va haver una primera exhibició d'un saxo a un escenari, una exposició a París, no? I que es va patentar, tot i que hi ha diferents dates, el 1846. És a dir, que estem al voltant dels 180 anys. És un instrument que és, com podríem dir, possiblement dels instruments clàssics, perquè neix a una època que els instruments, vull dir, encara estàvem en ple romanticisme d'instruments clàssics, és potser el més modern de tots els instruments clàssics, no? En aquest sentit. I sí, va ser un invent, vull dir, el que pretenia Adolf Sax era crear un instrument que tingués la potència i la força dels instruments de vent, no? De vent metall, no? Per això aquest cos que té de metall, la facilitat, diguem, d'emissió dels instruments de vent fusta, no? Com un clarinet, i una mica el so dels instruments de corda, no? I ell va anar investigant, va patentar molts instruments, però diguem que per qual se'l coneix i per qual ha arribat avui, diguem que va tenir més èxit, va ser aquest saxofon.
Que curiós. Es dedica encara avui en dia se podrien inventar nous instruments que tinguessin tanta presència com el saxo.
Clar, de fet, al segle XIX, en plena revolució industrial, es van inventar moltíssims instruments. Alguns eren modificacions d'instruments que ja existien o millores tècniques, no? El sistema de claus, de les flautes o dels clarinets que es fan servir actual, més o menys des d'aquella època, no? Vull dir que al final els instruments al final es van desenvolupant segons la tecnologia que hi ha. De fet, a dia d'avui, cada volta que surt un model nou de saxo, tal marca, això incorpora algunes petites millores, no? Que saxofonistes els apreciam, no? Dir, mira, el que han fet amb aquest saxo, li han fet això, li han fet això, altres. És a dir que qualsevol instrument, ja no parlem només d'instruments electrònics, sinó d'instruments acústics, sempre van millorant-se, incorporant alguna petita millora d'afinació o tècnica que, bé, que ens fa més fàcil la vida en els peus tocar.
Que bo, i ara no sé si era en Louis Armstrong, no? Que també per una va seure damunt la trompeta i la va deformar i llavors va quedar com en el seu estil. Ara no sé si estic mesclant dues històries, tu la sabràs millor.
No la conec, però els instruments de vent metall hi ha moltes llegendes, no? Instruments de vent, com les trompetes, els trombons, n'hi ha una d'Eivissa que diuen que un va tirar la tuba, una tuba, que també és un instrument de vent metall, en esport, perquè es va enfadar, no sé què, i la van recuperar i encara sonava, no? Però això de fa molts anys, no? I que són d'aquestes llegendes que no saps si són certes o no. Els instruments de vent metall són més sofrits, vull dir, aguanten més els impactes físics, diguem.
Que bo, i don Pere s'ajunta amb el seu saxo amb en Joan Ballesteros, que toca el piano, i ja heu creat aquest duet amb diferents fils temàtics, podríem dir, en altres ocasions. Ara tocaré un poc un repertori de músiques del món, o realment per donar protagonisme en el saxo que supos que celebrareu aquest 180 aniversari?
Sí, la idea és que ens situem una mica en aquest moment de que el saxo neix com a instrument clàssic, vull dir, estem a l'època de Paganini, de grans compositors que encara són vius, no? Vull dir, perquè el saxo, quan neix el saxo, Beethoven ja no hi és, Mozart ja no hi és, Johann Sebastian Bach no hi és, però diguem que estem en plena efervescència romàntica i, de fet, alguns grans compositors com Berlioz o Ravel van compondre música per saxo. Llavors és un instrument que neix. És com si fos el germà petit que neix dels instruments, no? I que neix en un moment en què tots els germans grossos, els clarinets, oboè, tots aquests ja han fet la seva carrera, no? I ell arriba i diu, bueno, què queda per jo, no? I què queda per tu? Pues realment es va fer música molt, molt interessant en el segle XIX per saxo, que és estrictament clàssica, no? Vull dir, d'estil romàntic. També hi ha música anterior en el saxo, i això és el que nosaltres, diguem, també interpretarem, que encaixa perfectament amb aquesta vessant clàssica d'aquest instrument. I també hi ha molta música moderna, que ja està feta amb una vessant més moderna, música de ball, música prejazzística, que està feta per saxo, però que també veu d'aquesta tradició clàssica. I llavors mos situem en aquest món en què el saxo no és ni clàssic ni modern, no per fer un repertori que potser no és habitual de saxo de jazz, però sí que encaixa molt bé amb aquest instrument, perquè és bàsicament per el que va néixer. Ell va néixer com un instrument clàssic, modern, però clàssic a la vegada, i volia interpretar aquest tipus d'obres.
Que bo, idò, és molt interessant tot el que mos contes i que vosaltres heu juntat amb aquest Class Sax, que junta música clàssica, entenem, amb el saxo, com molt bé explicaves, en aquest recital que entenc que sent tots dos tan cultes i amb tantes coses a compartir més enllà de la música, també vendran presentacions amb alguna xerrada, alguna explicació dels temes que tocareu.
Exacte, això és una mica marca de la casa. Des de que en Joan Ballesteros i jo vam decidir formar aquest petit duo de càmera, no? Sempre hem intentat que els nostres concerts aportin alguna cosa, que no sigui bé, surten uns senyors a l'escenari, toquen i se'n van, sinó que entre peça i peça hi hagi un per què, o una explicació, o una anècdota, o una reflexió, no? I que vagi lligant una amb l'altra. Vam començar fent Sax and Love, que va ser el nostre primer espectacle, que va tenir bastant èxit, i que explicàvem el secret de l'amor, que era una mica ambiciós, no? Després vam continuar fent Sax and Life, que explicàvem el sentit de la vida, que encara més ambiciós encara, no? I anàvem lligant una peça amb l'altra, i bé, eren uns espectacles amb un toc d'humor, però que van funcionar molt bé. I ara ens hem dedicat una mica a explicar aquesta vessant més clàssica d'aquest instrument. Potser no serà tan anecdòtic o tan divertit, però sí que es marca de la casa intentar que una peça tinga relació amb la següent, i que qui està escoltant-ho no només escolti la música, sinó que li anem donant alguna idea per entendre el perquè d'aquella música, no? I que quan surti senti que ha disfrutat del concert i que, a més, li hem contat alguna història que s'ho ha passat bé, no?
Que bé. Idò, entenc que pel concert, a la data inicial, que era dia 9 d'octubre, ja devia haver bastantes entrades venudes, però la gent que ja la tenia li serveix també per aquest dijous, però encara se poden comprar algunes, res. De vores passadís queden algunes, però no gaire, eh?
Sí, no, en queden, és a Can Ventosa, pensem que Can Ventosa és un auditori gros, vull dir, deu tenir unes 350, 400 cadires i no sé ara mateix com estan la venda d'entrades, però vull dir, n'hi ha, perquè a més dijous, hem de tenir en compte que dijous no és el millor dia per fer un concert, llavors vull dir que queda lloc, però vull dir que es poden comprar, crec que aquesta pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa, crec que cultura entrades online eivissa.es o una cosa així, és fàcil de trobar. I bé, però vull dir que sí. Què va passar? Que just va caure el nostre concert en totes aquestes tempestes que vam tenir per Eivissa, alertes, i bé, es va decidir el 9 d'octubre que bé, es van suspendre moltes coses, entre elles les activitats culturals, perquè hi havia va ser un dia de bastant de risc. I bé, m'ho van reprogramat dues setmanes després, sense qual cosa, bé, qui les tenga les pot aprofitar i qui no, bé, segueix sent un dijous, és a les 8:30 de la tarda, és bona hora, és una hora i deu de concert. Vull dir que no te'n vas a dormir molt tard. I bé, esperem que vingui molta gent.
Que bé, i no, bé, ho mirava just a Sant Revés, en sos colors, a vegades me'n vull, però sí, encara queden algunes entrades a 12 euros, que és un preu que està molt bé per anar a gaudir de música un bon dijous. A quina hora és el concert?
Bé, és a les 8:30 i és en el Teatre de Can Ventosa, vull dir que és un escenari que coneixem bé, ja hi hem tocat diverses vegades, té un bon piano, a més, que té el piano de Can Ventosa, s'ha dit per l'Associació Pro Música de les Pitiuses, i bé, jo crec que és un dels llocs ideals per fer aquest tipus de concerts, perquè l'auditori ho demana.
Que bé, i en aquesta repassada de música que fareu, quin repertori hi haurà, així un poc orientatiu?
Bueno, mira, te'n dic algunes, no? Començarem amb un nocturn de Jeremy Norris, que en realitat és una peça jazzística, però que veu una mica d'aquesta tradició del nocturno, no? Com si fos de Chopin, no? Però no és de Chopin, és d'un autor actual i jazzístic, no? Però jo crec que potser reflecteixen molt bé el que volem fer algunes adaptacions. És a dir, hem agafat el concert d'oboe de Marcello, que és per oboe, és una obra del segle XVIII, i la tocarem amb saxo soprano, en aquest cas, que és un instrument, un saxo més agut, no? I amb piano, sí. Tocarem diferents tipus de saxos. Tocarem els quatre tipus de saxos, quatre més habituals, el baríton, el tenor, el alt i el soprano. I en aquest cas, aquesta per oboè la farem amb saxo soprano. I tocarem una altra obra que és molt curiosa, també ambiciosa en el nostre cas, que és la sonata Arpeggione de Schubert. Resulta que l'arpeggione era un instrument també de l'època de saxos, es va inventar per aquella època, uns anys abans, en una espècie de violoncel, però en posició de guitarra, és a dir, un híbrid, no?, d'aquesta època de la revolució industrial, que es va fer servir un parell d'anys i després va caure en desús. És a dir, ningú el coneix a dia d'avui. Però es coneix perquè Schubert li va dedicar una sonata, la sonata Arpeggione. I bé, nosaltres la tocarem amb saxo. És una sonata que a dia d'avui es toca amb violoncel normalment o amb viola, però que hi ha una adaptació per saxo i pensem que reflecteix una mica aquest esperit, no?, d'experimentar amb el so i de buscar un so, una sonoritat clàssica de Schubert, però bé, amb saxo. I crec que queda bastant bé en saxo i és una de les obres més difícils que tocam. I després coses potser més modernes, com les Baquianas Brasileiras de Villalobos, que és original per cantant i per 8 violoncels, però que s'ha interpretat amb saxo també. De fet, hi ha una versió de Branford Marsalis que la interpreta, o bé, i obres originals per saxo, com no podria ser d'altra manera, com un vals dels anys 20 del segle XX, un vals més jazzístic, no?, de Rudy Widoff, que era un saxofonista americà de peces de ball, o, de, ja si m'ho anem a lo més propi, pues un impromptu de Pedro Iturralde, no? Pedro Iturralde, aquest gran saxofonista espanyol de jazz, que també va ser el primer catedràtic d'aquest instrument a un conservatori. Vull dir que té aquesta doble vessant de músic clàssic i de músic de jazz. Ell va fer una grandíssima carrera com a músic de jazz, però a part va ser un gran pedagog i un gran músic clàssic. I té obres que estan una mica a cavall entre aquests dos estils, i en tocarem una que no sé si s'ha tocat mai a Eivissa, perquè realment mos va costar aconseguir-la, que és la miniatura Impromptu, amb una versió per saxo i piano, que és una obra que és original per quatre saxos, però aquí tenim, hem aconseguit la versió per saxo i piano, i bé, tenim moltes ganes de tocar-la i creiem que agradarà molt.
Que bo, que interessant el moment, no només d'assajar i tal amb en Joan, sinó de cercar repertori, que deu ser un moment interessantíssim, no? De crear tot aquest viatge musical que fareu finalment aquest dijous a partir de les 8:30 a Can Ventosa. Encara queden entrades a 12 euros. A més, un concert interessantíssim per celebrar els 180 anys del saxo, amb els quatre saxos que tocaran Pere i també amb els piano cedit també per promúsics que tocaran Joan Ballesteros. Pere, quina llàstima, a Mallorca i no poden venir a escoltar-vos.
Bé, tot és agafar un avió o que ens portin a Mallorca, vull dir,
també
ganes d'anar-hi alguna vegada.
Una sí, de les sí. dues. I de Pere Prieto, moltes gràcies per explicar-nos en què consistirà aquesta Class Sax, una ferrada molt forta i fins aviat.
Igualment, moltes gràcies.
Gràcies. I de vos deixam una mica de música també en s'informatiu vespre d'aquí uns segons. Fins demà. Tornarem a l'aviador a partir de les 6. Adéu.
La Guàrdia Civil